Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia i aquí la sintonia de Ràdio Falset és moment de començar aquesta hora del vermut d'aquest dissabte 14 de novembre. Aquí a l'estudi de Ràdio Falset m'acompanya la Rosa Gairal. Bon dia, Rosa.
Bon dia, bon dia.
També m'acompanya l'Enric Calvo com a delegat de PIMEC. Bon dia.
Bon dia.
I al Miquel Jardí, aquí també donem el bon dia.
Benvinguts. Hola, bon dia.
Benvinguts tots tres. També avui ja començo pensant-nos de l'altra banda, Rosa. A veure si canviant la fórmula ens dona millor resultat.
Comencem des de començament de tot.
Aquí som quatre, però esperem també la vostra participació en aquesta hora del vermut al 977-83-0044 i al 977-83-1135. Nosaltres anirem traient doncs, alguns temes relacionats amb la nostra comarca i també amb Falset, amb la seva capital, però si voleu aportar la vostra opinió d'aquests temes o voleu també aportar temes nous, ja ho sabem, no estem per altres, sinó que esperen les vostres
trucades. Truqueu, que avui aquí estic soleta, eh? Tres senyors i una senyora. I un altre senyor que hi ha allà dins a la peixera.
El nostre benvolgut tècnic Jordi.
Estic soleta, Jordi soleta.
A mi si em toca trencar el gel, és la feina que toca. Jo, abans d'entrar en economia, a l'informatiu, hem sentit una entrevista amb el director dels Serveis Territorials d'Economia i Finances, Enric Benito, i ahir tornarem. Jo, permeteu-me que comenci amb un número. Ja sé que és una mica fred, però a mi això dels 10.300 habitants del Priorat el 2021 m'he quedat una mica parat. És una projecció, haurem de veure què passa, però s'arriba una mica a la fita aquesta dels 10.000, que trobo jo que molta gent la tenia al cap. No sé si molta gent està al cas de quan som, perquè clar, estem tan separats, però així és, com ho veu vosaltres? 10.000 habitants del Priorat és bo, és dolent, o senzillament és?
Ara en devem ser 9.000, no? Em sembla que la veu que corre és de 9.000.
No arribem a 10.000.
A 9?
No, no arribem a 10.000.
9.000 i pico?
Sí.
9.500, 9.000 llats.
Però, no, si no però falten gaires per 10.000.
No arribem. No.
No ho sé.
Com a comarca és de les més despoblades de Catalunya. El Priorat té quasi 500 quilòmetres quadrats. Si ho divideixes per 10.000 persones, tenim puesto per moure'm per on vulguem. Home, aviam, si venen 1.000 habitants més no passa res, però jo dubto que arribem a tindre 1.000 habitants més.
Més que vindre, és una, tenen en compte una mica la immigració, suposo que no tant, perquè els fluxos migratoris tothom queda clar que s'han rebaixat. També el creixement natural de la població.
Ja hi comptava. Home, l'única manera d'arribar amb això, si tot el tema del vi s'aguanta, i el de l'oli s'aguanta, però veu que doncs, no és així en aquests moments. Per tant, si aquesta condició no es compleix, els pròxims anys jo crec que baixaran els habitants, no pujaran. Perquè, clar, si arriba una part més d'immigració, no n'hi haurà de feina. Per tant, aquesta projecció no sé com està feta. Vull dir,
bueno, tenen en compte les dades del 2008, també les anteriors projeccions.
Però això està directament relacionat amb l'economia productiva de la comarca. Vull dir, si el vi s'aguanta, però ja veu que hi ha bodegues en venda, n'hi ha que estan en perill de caure. No sé.
Tornarem a parlar de l'economia, Enric, com ho veus això dels 10.000 habitants? És bo o no?
Les dades una mica que han facilitat els propis mitjans de comunicació el que fan és una projecció en l'any 2021. A veure, jo diria que l'increment és molt petitó, és d'un 5%, per tant el nivell de població es contindria, cosa que també voldria dir que fluxos emigratoris o nouvinguts serien difícils que n'hi hagués. O qual també marca dos coses importants, una mica qüestions bàsiques com necessitat de vivenda i tal dintre de la comarca, doncs diria que en aquest moment, pel número de població que som, doncs estan, entre cometes, satisfetes amb les necessitats socials. Jo diria que el dato important de la projecció és que pel 2021 l'augment del 5% a la població es produeix entre la població entre 0 i 15 anys. I això crec que és l'important, perquè sí que dona, si més no, una possibilitat a no parlar de desertització, diguem-ne, poblacional del Priorat. No? Es tomba una mica. És un fenomen que es produeix a diverses comarques de Catalunya i jo penso que és molt bona notícia, perquè, en certa manera, estem invertint allò de la població envellida per població doncs entre 0 i 15 anys, que al final és la que ha de donar una mica de possibilitats, no?
Jo me'n vaig a l'altra banda, als més de 65 hi ha una caiguda en no res, és mínima, són 50 persones, crec recordar. O sigui que continuarem tenint una població gran bastant, bastant important. No sé, veurem...
Sí, sí, és una població que actualment està xifrada en 2.000, prop de 2.387 persones, i que pel 2021 baixarà un xic, 2.328, vull dir que estem parlant d'un de 50 persones.
No,
és això.
Molt poquet.
Per tant, és una escala que s'aguanta per nivells de població.
Caldrà veure si s'acaba complint, perquè és projecció, és bastant de previsió, i ja veurem si s'acaba complint aquesta previsió de l'IDESCAT.
Si m'ho permet, Jordi, hi ha un dato que és molt important, que és que s'inverteix el fenomen homes-dones. Per tant, el número d'homes passarà a ser majoritari sobre el de les dones, cosa que normalment portem molts anys que era al revés dintre la comarca.
La Rosa riu.
Entre aquesta població de 0 a 15 anys.
Bueno, no puc dir res, vull que si no em pagaran.
No, aquí crec recordar no s'ha pagat mai ningú.
No, lo de la gent gran, me sembla que ja ho havíem comentat alguna vegada, de que arribarem a uns límits que com no s'espavilin. Vull dir, la gent gran n'hi ha per tot arreu, vull dir, de tant d'homes com de dones i d'infraestructures, vull dir, caldria pensar en tot això.
Sí, crec... sí, vull dir, l'estructura no està equilibrada ni pensada per la gent gran, encara.
Ara que mentre es faci president o director de no sé què de la televisió espanyola, un senyor de 81 anys, doncs vull dir, estem salvats, jo estic contenta, que potser em trucaran qualsevol dia per la Moncloa.
O te donaran la direcció d'un IES.
Exacte, qualsevol cosa.
Perquè, a part de la ironia, et sorprèn una mica, no?, que entitat pública contracti una persona de 81 anys amb... tot el bé que pugui estar, perquè ens entenguem, no dubto pas de les capacitats.
No, hi ha persones que als 90 anys estan perfectes, vull dir que no. Però clar, és la televisió espanyola precisament ha despatxat de 55, i ja està de 50, però una barbaritat de personal.
Sí, a partir de 52 ha prejubilat moltíssima gent.
Exacte, ha prejubilat un munt de gent, i ara, pum, clar, aquesta gent es deuen haver animat, deuen dir, si comença ell, durant tornar a llogar en altres.
Jo, a veure si em permeteu que sigui una mica dolent, i aquí em pots pegar, si vols. És sorprèn que agafin una persona d'una edat tan avançada, tenint en compte que la televisió espanyola, especialment la televisió, perquè Ràdio i Televisió Espanyola, la televisió afronta precisament a partir del 2010 el repte de funcionar sense publicitat. A mi que em perdonin, però és un repte que requereix molta energia, tant dels de baix, dels treballadors, com de la direcció.
Ahir m'ha fet gràcia perquè en una entrevista ell contestava... que no sabia res de la televisió. Que no tenia en absolut res de televisió.
Per això l'han ficat.
I pues, almenys no ho diguis, no? Perquè ni que no hi entenguis, no ho diguis.
Hi ha un fenomen, si més no un debat a nivell del món empresarial, que és important amb la conjuntura una mica que tenim de l'actual crisi, no? A veure, un dels greus problemes que tenim en el món empresarial és que molts dels directius de les empreses són persones joves que no han viscut conscientment doncs, una crisi. Això vol dir que la capacitat de reacció davant de determinats fenòmens a vegades es miren només en fórmules d'èxit i realment el que fa falta ara és molta experiència en persones que han viscut diferents episodis de la nostra història econòmica i han sabut aplicar mesures correctes, no? Això està passant a tots els sectors, el sector financer, el sector dels serveis, el sector de la indústria. En aquest moment, trencant una llança en pro doncs, d'això que li diem la gent gran, la veritat és que en el món empresarial hi ha una necessitat de recuperar l'experiència com a manera de prendre decisions correctes davant d'una conjuntura que no és fàcil. La gent més jove, per dir-ho d'alguna manera, que està ocupant càrrecs directius, doncs molts d'ells no han viscut una crisi i aquesta crisi és molt diferent a una situació sectorial, no?
Però en canvi amb el món polític, podríem dir, està la cosa encarcanada completament amb gent gran, o sigui, però molt, gent d'aquests que fa 30 anys, 40 anys, que són, etcètera, etcètera, i que no hi ha manera de que la pobra gent de 30 i 35 i 40 anys entri.
Home, jo diria, dir... en el món de la política, evidentment, és un món diferent. Jo diria que hi ha dos problemes importants. Una, una, ja no tan sols de gent que porta molt temps, és que jo diria que l'accés, per exemple, de la dona en general al món de la política tindria que arribar ja a uns nivells d'igualtat. Però és cert, hi ha gent que es manté durant molts anys i al final aquest concepte que s'acaba confonent amb la patrimonialització del lloc, doncs no és bo. Però jo diria que la renovació està sent important en els darrers 5 anys.
A nivell d'empresa, no ho sé.
No, a nivell polític. A nivell polític.
Ara que parleu de política i de llargues carreres en aquest sentit, trobeu que pot ser aquest fet de aquest estàs a la poltrona no pot ser una de les causes de que ara haguem de parlar de pretòries i altres casos?
Suposat, jo suposo que influeix.
Pot ser de manera molt secundària, no estic ni molt menys dient que sigui la causa única i principal, però sí que allò com una de les causes secundàries.
Home, pot influir, perquè quan un se senta bé en un sillon i fa està anys i anys i anys, pues, s'agafen hàbits que potser no caldria agafar-los, però doncs, jo crec que hi pot influir, força.
Jo penso que no, jo penso que s'ha de tancar una llança per el que implica... doncs a les persones que es dediquen a la política, destacant que per davant de tot ha de ser un compromís i una responsabilitat. Vull dir, per tant, portin 10 anys, un portin 15, un portin 50, el compromís i les seves responsabilitats hauria de ser el mateix. Si pot estar amb l'arrel d'això, jo crec que és un tema de voluntats. És com aquell que deia, de gent bona i gent dolenta, n'hi ha la política, en el món empresarial, en el món social, etc. Per tant, jo no crec que tingui una relació, hi ha gent que porta molts anys i segurament amb una conducta més que
indetjable. Però...
ara, jo diria que no és tant la renovació sinó com la transparència que ens ha d'oferir el món polític i de les administracions en general el que ha de donar garanties de que no es produeixin aquests casos, no?
Sí, però tot això són paraules, teories...
Sí, però la realitat...
I ens van afaitant.
La realitat...
Ens van afaitant amb sec.
La realitat avui en dia és que la gent, el món polític, no l'accepta. Una gran majoria de gent està molt cansada. No parlo de cap partit polític en concret.
No,
parlo
amb
la política en general. Sí, això ho hem viscut moltes vegades, les promeses electorals que llavors no es compleixen... diners que s'utilitzen malament, ja no parlo tampoc de corrupció,
No.
Però ara mateix ens surten els informes doncs, de la Generalitat, diners gastats sense calguer, o els de l'Ajuntament de Barcelona amb informes que no serveixen per res, que s'han bufet. Això el ciutadà, aquestes coses, diu, tu, però 100 i pico mil d'euros d'una cosa, 18.000 d'una altra, 12.000 d'una altra, i ara també estan intentant modificar lo de fer-ho per diguéssim, fer-ho d'una manera pública, perquè fins ara els pressupostos, si no arribaven a 12.000 euros, se podien adjudicar dit. Llavors, què feien? Els amics, pues, no els hi feien un de 30.000, sinó que ens hi feien...
3 de 12.
11.800 i 7.000, no? I, bueno... I jo estic llegint últimament els diaris, sobretot les cartes als directors, de la gent doncs, que la política ja no...
Desafecció política.
Sí, això, molta desafecció política i que s'estan doncs, proposant doncs, que el millor que podria ser doncs, que les lleis canviessin i que es tinguessin en compte, per exemple, els vots en blanc, perquè no participar en unes eleccions doncs, no és demostratiu de res, perquè si la gent no va votar pot ser perquè ho ha estat malalta, o ha sigut fora, o no ha tingut ganes. En canvi, un vot en blanc és un vot de càstig, i que els vots en blanc s'haurien de reflectir en cadires buides als parlaments. Això no ho trobo cap tonteria.
Bueno, s'haurà de veure què passa, la desafecció. A mi em fa molta gràcia els polítics perquè parlen molt de... intentar buscar les raons d'aquesta desafecció i potser hi ha una potser jo m'atreviria a dir una generació política que abans ho apuntava la Rosa, que potser seria hora de que deixessin pas a la que va darrere perquè jo, a veure, crec recordar des de que tinc ús de raó que he vist les mateixes cares 15, 20 anys, les mateixes cares. Home, potser ja començaria a ser hora de que canviéssim i el que hem de fer ara és deixar pas amb amb una trucada. Bon dia, en què parlem?
Il·lusió.
Bon dia tingueu.
Digue'm, Gaspar.
Això de 15-20 anys no són res vell.
Ah, menys mal.
Jo en tinc 81.
Digue'm.
I em recorden les cares del 34, del 36, del 40 i del 50. Mireu la tele.
Digue'm.
Mireu la tele.
Home.
A veure, ja. Si heu fixat en aquest anunci indecent d'un pare que es carrega el crio, que pot caminar bé, per anar a col·legi i se'l carrega a l'esquena per estudiar gasolina. Uh-huh. Més baix aquest anunci, de la manera que posen a la societat, impossible. Penseu bé en el que ara vaig a dir. Per viure, tothom s'ha de gastar. Però cuidado amb malgastar. Per viure s'ha de gastar pel que cobres, pots anar gastant i pots anar vivint. I això és molt lògic. Ara, mos han fotut el cap l'otocho i el turista, s'han oblidat de justícia de preus, de tot el que se sube i es treballa a la nostra terra, i entre lo fer camises, lo fer pantalons, lo pagès que té tot el dret a cobrir gastos i viure, i doncs ho han ofegat tot. Han mort la classe mitja i no queda res a Espanya. Espanya qui t'apanya i qui voli tot amb un globo. Ànimo, fills, que teniu molta feina pel davant.
Gràcies, Gaspar.
Adéu.
Vinga.
Adéu.
Rosa.
Adéu, Gaspar.
Adéu.
Bueno, Espanya, el totxo, s'ha carregat el pagès, això ja n'hem parlat alguna vegada aquí a la tertúlia i trobo que tornarà a sortir la qüestió del món de la pagesia, perquè pot ser un dels sectors més importants i no se li acaba de donar o no s'acaba de trobar la solució, veurem, i en parlarem en altres tertúlies. El Gaspar ha fet referència a la situació econòmica i a mi ja em va bé per tal de treure, com us deia, el tema de l'informatiu i el tema principal, podríem dir. Ha estat una entrevista amb el director dels Serveis Territorials d'Economia. El senyor Benito ja vam parlar amb ell fa un any i es mostrava llavors, o sigui, el novembre del 2008, es mostrava relativament optimista perquè la crisi no havia arribat a la indústria química. Estem al novembre del 2009 i la indústria química hi ha més d'un titular que apunta que l'ha tocat. Potser no amb tanta força com el totxo, però l'ha tocat. I el director de serveis territorials ja no era tan... Mantenia l'optimisme que li toca pel càrrec, entenc, però ja no era tant. Com ho veu vosaltres? El 2010 encara haurem de patir més?
Jo suposo que sí. Jo diria que sí, eh? Que sí, que però això s'allargarà.
No... Els brots verds no...
Jo trobo que això... Si a finals del 10 podem aixecar el cap, ja farem prou, trobo jo.
Sí, però jo també tothom. Opino com tu que tardarem encara, però aixecarem el cap molt
aixecarem
a poc a poc.
Aixecarem el cap a poc a poc.
Molt a poc a poc. Penseu que ja som el 20% d'aturats al país, amb 4 milions de persones, que això porta un cost social enorme.
Això en general, perquè el món de la pagesia, encara potser sóc més pessimista jo, eh? No sé si ho arreglarà ningú.
Sí, el món de la pagesia sempre ha sigut...
No sé si l'arreglarà ningú aquest, eh? Exacte, la ventafoc, vull dir...
Pagesia i pescadors... I...
Uh-huh. A veure, si es recuperarà l'economia o no pel 2010, la veritat és que si tinguéssim la bola màgica
hi jugaríem
tots, no? I més en aquests moments. Què diuen els indicadors? Els indicadors diuen que amb datos d'avui, amb dades d'avui, hem doblat l'atur en el Camp de Tarragona. Sí. Per tant, estem en una situació doncs, bàsicament d'un important atur. Per altra banda, veiem que determinats indicadors sobre sectors en concret cada cop van més a la baixa, siguin sectors industrials o sectors serveis. El sector de la construcció, que va ser la primera allisada, per dir-ho d'alguna manera, ja sembla que s'està estabilitzant, però evidentment no hi ha cap indicador que ens permeti veure ni els brots verds, ni els blaus, ni els liles, no en veiem cap. Per què? Perquè des de l'àmbit de l'empresa continuem veient una sèrie de circumstàncies que ens fa pensar que el nostre balanç continua sent negatiu. Aquests quins són? Són bàsicament dos qüestions que per nosaltres són importants. Per una banda, les restriccions en l'accés al crèdit, la no solució al problema dels pagaments, continuem estant en mitjanes de pagament de 120 dies, quan la mitjana europea està a 55, i per tant aquí tenim un problema gravíssim. Si aconseguíssim arreglar això, creiem que s'injectaria una quantitat important de diner. I tercera i més important, no acabem de tindre sobre la taula propostes en ferm de reforma estructural que són les que permetrien fer més competitives les empreses o internacionalitzar-les o baixar preus, etc, etc, però d'alguna manera que s'assegurés. En una comarca com la nostra, on el teixit empresarial amb cens de llicències fiscals aproximadament estem a 900, el 85% són autònoms. En el món de l'autònoms des de la vessant de cada sector. És a dir, empresaris sense cap mena de persona assalariada. És el sector més vulnerable.
Clar.
És el sector més vulnerable perquè és el que està més lluny de rebre una protecció. Per tant, brots verds, ningú. Jo ja dic ningú. Ara, en aquests moments, què caldria fer? Pues davant d'un augment tan significatiu com el que tenim amb el tema de l'atur, tots els recursos tindrien que estar orientats a el que són àmbits de formació i reciclatge de les persones que es troben en aquesta situació per passar ràpidament cap a nous renglons d'activitat. Aquesta és l'única solució que hi ha en aquest moment.
El senyor Benito, trec un altre tema, parlava dels pressupostos 2010, des de la Generalitat, el mateix conseller Castells d'Economia parlava d'uns pressupostos austers. Tot i això, agafant els números que el senyor Benito comentava, el Priorat potser és una de les comarques que s'ha vist beneficiada, perquè han passat de els pressupostos del 2009 a una inversió d'un milió d'euros aproximadament, ara han passat a 6. O sigui que tampoc ens podem queixar, ens podem queixar molt. Com ho veu? Ens serviran per aixecar el cap o no? O senzillament és arreglar una situació que ja venia de fa molt temps i que ara es comença a haver un reequilibri, com deia el director dels serveis territorials?
Jo penso més aviat això segon, de buscar un reequilibri.
Aquests 6 milions d'euros que tu dius, d'on venen aquests 6 milions d'euros?
Generalitat.
De la Generalitat.
Ah, no, que no fos lo planer del Zapatero, no?
No, aquest és un altre.
Sí, aquest és una altra cosa.
Bueno, si és de la Generalitat, els polítics de la comarca han de saber gestionar-los bé, no?
Sí, sí.
Com ho vas, Enric?
A veure, els pressupostos en general és cert que són més positius pel Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, perdó, en general. No oblidem que és a costa del dèficit. Aquest és un dato important. Per tant, és cert que rebem, però no podem perdre la perspectiva general, pues que després això, doncs, lògicament, en el cas de la nostra comarca, jo penso que, per una banda, portàvem una sinergia que no es podia aturar d'inversions que s'han de completar, per tant, coincidiria totalment amb la Rosa en el sentit que no és que augmenti, és que s'està completant allò que s'havia iniciat i que en el fons era reconeixement d'una manca d'inversions a la comarca. Però jo diria també que és una mica de reconeixement, permeteu-me l'expressió, potser desencertada, una mica de reconeixement a tota una sèrie d'iniciatives que sobre el territori són. En aquest moment el que queda clar és que des del sector turístic hi ha unes iniciatives molt bones, des de l'àmbit de diferents ajuntaments i municipis, també des del propi Consell Comarcal, i d'una forma o altra, aquestes iniciatives, si ara s'aturen, és que perdem les inversions d'altres anys. Per tant, completar totes les inversions de transport, medi ambient, etc, etc, a banda de les de caire social, sanitaris, ensenyament i tot això, és que seria tirar per terra molts diners, vull dir, molts diners que s'han invertit en altres exercicis. El que cal ara és aprofitar tot això.
Bueno, veurem doncs com arriben aquests pressupostos. Val a dir que es fan fent molta força el director dels serveis territorials i també el delegat del govern, que també ens va fer una valoració en aquesta emissora, fent molta força al tema del tractament de les aigües, que veu que anàvem una mica per darrere de la resta de les comarques.
Per això que era, teníem que fer els deures aquí una mica, i per això dic que la inversió és més alta, però perquè estem encara completant coses d'altres exercicis.
Veurem, doncs. Si centrem el tema de l'actualitat econòmica a Falset, en la seva capital, com ho veu? La setmana passada, i en aquest espai de l'Hora del Vermut, ens començaven a arribar informacions referents a l'estat de la Falbar, de la negociació en què estan els treballadors i la direcció. Com ho heu vist o què us ha arribat d'aquesta situació?
Bueno, ara diuen que 43, no? I d'una plantilla que es veu que són 70 i pico. Vull dir, això és molt seriós perquè és la meitat. És el 50% de la plantilla. Vull dir que no sé si el pròxim pas que faran serà tancar. Perquè...
Enric?
Jo poca cosa podré dir amb aquest tema perquè ni a nivell de PIMEC ni a nivell personal em consta cap mena d'informació. Per tant, vaja, estem parlant d'una empresa en concret pues que lògicament té les seues polítiques i les seues negociacions, però vaja, és una empresa que tampoc puc transmetre cap mena d'informació ni per vinculació amb PIMEC ni per vinculació a la meva persona. El que sí puc dir en termes generals és que torno a fer insistència que davant d'una situació que l'any que ve es preveu complicada, més complicada quan parlàvem dels brots verds en general, no la Falbar, sinó en general per tots els sectors econòmics, cal atinar molt bé totes les polítiques per poder, diguem-ne, buscar nous renglons d'activitat i nous canals de formació pels empleats que es puguin quedar en situació d'atur. No en el sector, desgraciadament, industrial textil, que ja arrastra ja moltes situacions complicades, és que, cuidado, que hi ha altres sectors que ho patiran també.
Bueno, mira, no deixa de ser una mala notícia, no? Perquè perdre llocs de treball, això també és un indicador de l'economia. El que passa és que el sector textil ja fa molts anys que està molt, molt tocat. Això és l'agonia del sector textil. Jo me'n recordo quan, no fa tants anys, al Priorat hi havia molts tallers de confecció. Ara que jo sàpiga, no sé si en queda cap. I, doncs clar, hi havia molta gent treballant a la confecció. I actualment, doncs, no... aviam, el que ha sigut tot el que s'ha portat a fabricar a Xina, doncs... no pots competir, no?, contra 30 euros al mes que cobren, i tampoc pots competir, doncs, l'altre dia vaig passar per la plaça i veure camises a 5 euros. No estic parlant malament ni criticant a la gent que ven les camises a la plaça, no?, però, doncs, la diferència de preu és tan abismal que, bueno, si el preu mig a la fàbrica, doncs, deu ser 30 euros o 35, el preu mig, n'hi ha de més cares, també, no?, doncs, és que no té color. Vull dir, el que m'estranya és que sigui en una fàbrica... que és pràcticament l'única que Espanya amb camiseria no pugui subsistir. Llavors sento parlar dels fons de l'ICO i les ajudes a les indústries i bueno, veus que totes les indústries petites van tancant. I quan mires on els diaris l'apartat d'economia, veus que tots els diners estan destinats a les multinacionals. Cotxes i bancs i caixes. I la petita indústria... veus, bueno, escolta, perquè la Nissan pot despedir 1.000 treballadors, però si vas degotant la gent que va perdent la feina cada dia en petites empreses, passa d'aquesta
quantitat. I
llavors no sé fins a quin punt aquesta política econòmica és satisfactòria o no, però la gent del carrer veu que només s'ajuda al potent. I el petit, doncs, que es foti. I a les conseqüències. Jo parlo amb molta gent que han tingut petites empreses i m'estan explicant, molts ja han tancat, però els que encara subsisteixen m'estan explicant lo malament que es passa, perquè van a l'ICO, és que no hi ha manera, ni a l'ICO, ni als bancs, ni a les caixes. Si no portes al darrere un bon avalador... I doncs, clar, això també talla una mica les ales, doncs, a la gent que vol tirar endavant, o gent amb empenta, no? Això, doncs, també fa mal al país, això també. Doncs no sé, la política econòmica i industrial s'hauria de variar.
Clar, però...
La gent que tingui possibilitats de tirar endavant el seu negoci, doncs se l'hauria d'ajudar amb la mateixa proporció que s'ajuden els altres. Que es demani un pla de viabilitat ho trobo normal, perquè clar, no tothom pot demostrar que pot tirar el negoci endavant, però jo amb la gent que he parat ho està passant, però molt, molt malament. Molt malament, jo una mica tinc amor que tenia un taller que eren 60 persones, ara actualment són 7, i va comprar una nau i una maquinària que li va costar molts diners fa uns 7 anys, però com que el crèdit era 10 anys, doncs... Bueno, no que us digui com ho està passant aquesta persona, no? Doncs, bueno, tancar i vendre la nau, doncs la nau val la meitat del que quan la va comprar. Vull dir...
A veure, ho deia abans, les restriccions a l'accés del crèdit és una realitat, és, de fet, el problema més important igualat amb altres. Què ha passat amb totes les línies de l'ICO que no han complert la seva funció? S'han anunciat a bombo i platillo. I com això era la gran
panacea
i la gran esperança pel finançament de les pimes, i vaja, no ha sigut el finançament per les pimes, sinó que a més hi ha hagut molts problemes per accedir. Què ha passat aquí? Que cal diferenciar molt el que es publicita i el que no es publicita. I aquí entrem en el món d'allò. És trist dir que quan parlem de gran empresa, les ajudes que reben, per exemple, una Nissan o que han rebut una Nissan, pues, per salvar tants llocs de treball, no té res a veure amb els que es perden a nivell de les pimes. Que són moltes més, lògicament, les de les pimes. Ara és una mort silenciosa, anònima, dispersa i atomitzada per tot el territori. Però això també està canviant. Hem vist ara un cas a Terres de l'Ebre, doncs, on el propi govern de la Generalitat ha tingut que reconèixer que no aconseguia frenar el tancament d'una gran empresa amb un impacte sobre el territori, penso, molt important. Però bé, tots sabem que a comarques veïnes hi ha altres casos que també poden tindre un impacte important, com per exemple a la Conca de Barberà, no? Per tant, la gran pregunta que ens estem fent tots és, amb aquesta crisi en el món industrial tan forta, si a nivell de comarca, a nivell de país, podrem viure només en el sector dels serveis? Aquesta és la gran pregunta. I no sé, aquí evidentment les persones que coneixen, doncs, el món de les macroeconomies ja ens n'hi han informant, però clar, amb un sector de serveis i un sector primari que també ho està passant malament al món de l'agricultura, pues, a veure què hem de fer.
També, si em permets,
sí.
També us ho preguntem als que ens esteu sentint, esteu a l'altra banda, també volem que ens expliqueu com esteu veient o com esteu vivint aquest seguit, aquest degoteig de notícies referent a les empreses de la nostra comarca i en concret en aquesta situada al cor de Falset, a la Falbar. Si ens podeu dir com ho viu i com ho veieu al 977-83-0044 i al 977-83-1135, perquè ens interessa, volem saber com està bategant.
Avui
com
no
m'ho
deixes dir, avui no m'ho deixes dir mi i no trucaran.
Digue-ho,
perquè tothom m'està esperant.
Digue-ho, que la teva veu és més agradable i més simpàtica.
Ah, sí. Gràcies, Miquel.
Home, que és l'única dona que
tenim. No, que està, ja ho he dit. 83-0044 i 977-83-1135. Truqueu.
I explica'm-nos com
a veure, jo ara anava a fer un comentari, però que no, és que no el sabré fer, em penso.
Ah?
Jo crec que sí. Perquè de tot això que ens està passant, jo crec que hi hauria de comptar també amb un... que és un problema social de la societat actual.
Per descomptat.
Bueno, però és que no sé si ho sabré explicar. Ens van vendre, perquè devia convendre i tots vam tregar, no?, que per ser ben progressistes calia posar, doncs, empreses multinacionals i tota aquesta història. I tots hi vam colar. No? La gent, doncs, encara continua colant, no? I què va passar? Que totes les tendes, les petites tendetes, han hagut d'anar tancant.
Sí.
Doncs jo llavors això no ho acabo de veure clar. Perquè la culpa és una mica també de la societat. Vull dir, per què hem d'anar a comprar si tens una tenda a davant de casa que ven el que sigui? Per què has d'anar a comprar allà que has d'agafar el cotxe per més barat que t'ho donguin? Gastes gasolina, etcètera. I no compres davant de casa, com és cal que corri, que cruzis la carretera, veuràs la Carmeta, podràs parlar amb la Carmeta, no t'enredarà la Carmeta.
Sí, però això no es valora avui dia ja.
Bueno, però això és un rentat de cervell que jo crec que s'ha fet. I molt ben fet.
Sí,
a la societat en general, i que se l'hem deixat fer.
Hi ha gent que va comprar...
I que ara és una mica on se trobem, vull dir.
Hi ha gent que va comprar els hipermercats o altres llocs grans, no solament per comprar, sinó també per distreure's. Perquè hi ha gent que els diumenges va comprar. Els diumenges que quan hi ha
supermercats oberts
o altres locals d'aquest tipus. Anem a passar el rato al Carrefour. Anem a passar la tarda al Carrefour. Comprarem quatre coses.
Sí, bueno, però llavors les quatre es converteixen en vuit.
No que no estic d'acord jo amb això, vull dir, però és una frase que l'he sentit dir tantes vegades que...
Enric, volies afegir alguna cosa?
Sí, a veure, amb el tema aquest de... Com ens
el peix gros s'ha menjat el petit, com si diguéssim. Sí,
no, però jo diria que el tema va més enllà. A veure, aquesta és una societat que en els darrers 20 anys ha entès que passar-s'ho bé volia dir ser molt individualista, això d'entrada, i d'entrada consumir molt. I a més el consum havia de ser molt poc responsable, és a dir, d'aquell consum que passa per publicitar molt, molta estètica i molt poc contingut. Això... encara que soni una mica fort, doncs és un model. Això ha portat dues conseqüències, i ara entronco un altre cop amb el tema que parlàvem dels casos aquests, desgraciadament. Jo tinc una tendència, i m'ho permetreu, a pensar que les coses passen a vegades per culpa nostra, de la societat. La poca articulació de la societat civil és el primer element que permet que hi hagi polítics que facin mal ús del seu lloc, etc. En una societat cada cop més individualista, la societat civil ha de respondre agrupant-se a través d'un teixit associatiu que reclami responsabilitats. I aquest teixit associatiu en els últims 20 anys se'ns ha deteriorat. En general som individualistes, costa d'anar als llocs, les associacions, el tal i el qual. I en tenim moltes a Catalunya. Segona cosa, passar-s'ho bé igual a gastar. Home, doncs ja arribem un momentet que podem dir amb dades, que la mort de molt petit comerç ha estat això, basat purament perquè es havia venut un model d'anar-s'ho passar bé al centre comercial de no sé on. Què ha passat amb la crisi? Amb la crisi, home, el petit comerç, el petit i mitjà comerç, sobretot l'ubicat a dintre ciutat, a dintre vila en aquest cas, home, comencem a tindre elements per demostrar, escolti, no agafi el cotxe i se'n vagi a no sé on. Perquè allà sí que comprarà un article amb un preu molt més rebaixat, que és un ham, però vostè s'haurà gastat 40-50 quilòmetres en benzina. I quan serà allà, no es preocupi, que ja faran braços i mànigues perquè vostè gasti molt més. I a més es prendrà alguna cosa, i a més tal. Per tant, comprar és una necessitat i s'ha de fer des d'un punt de vista de responsabilitat. A ningú pel mig de Falset l'obliguen a comprar amb valles publicitàries, coses que no necessita. Per què? Perquè en un moment de crisi el que és evident és que el consum ha de ser en primer lloc necessari i responsable. I després hi ha una altra qüestió. Home, jo vull pensar que la crisi en els petits i mitjans comerciants els hi obre moltes possibilitats. Nosaltres la campanya Nadal passada de l'Associació de Comerciants de Falset ho vam posar ja a la premsa, que detectava signes positius. Per què? Perquè la gent agafa menys el cotxe. I l'aposta que fa des d'un punt de vista de mobilitat el govern de la Generalitat és que la gent cada cop agafi menys el cotxe. Pues això dona unes possibilitats, jo penso, com a Vila de Falset, però a més a tota la comarca, importants de satisfer les necessitats des d'aquí, no traslladar-se.
Jo, si em permeteu que faci d'advocat del diable, comentaves això del petit comerç, també dels horaris comercials. Jo en aquests moments m'estic llegint el senyor Salai Martín, que tothom coneix per les seves americanes.
De colors.
De colors, però s'ha de dir que potser jo trobo que és un dels millors economistes que hi ha a Catalunya, n'hi ha més d'un, per sort, i ell és un defensor del mercat. I en aquest cas ell defensa el tema de les grans superfícies en això, en el tema de la llibertat, les lleis del mercat que permeten, doncs, deixen la llibertat de l'usuari o del consumidor perquè triï. Cada algú, doncs, defensa posicions, posicions diferents i les dues bandes tenen arguments de pes.
Home, m'agradaria que no hi fos aquesta llibertat. Hi ha de ser, però la gent ha de ser conscient.
A veure, jo penso que tornem a les confusions. És cert que tot el món econòmic i empresarial està en un debat important, que és l'adaptació a la directiva de serveis, que és un fenomen que ens afecta a tota Europa. Però és clar, cuida, diferenciem una cosa. Una cosa és liberalitzar serveis, que vol dir no posar traves a que la gent pugui realitzar una activitat econòmica, per tant, vol dir que no em posi traves als ajuntaments, etc. Facilitin els tràmits administratius. I una altra cosa és desregular els sectors. Que això és d'allò. Recordem que aquesta crisi, en una part, ve motivada per una situació financera als Estats Units en què desregulen el sector financer i uns grans enginyers, si se'n permet l'expressió, comencen a dissenyar uns productes que, bueno, veurem què diuen els tribunals, però a mi em fa l'efecte que ho consideraran més estafa que productes financers.
Economia creativa, li diuen.
Bueno, sí. És enginyeria, són grans artistes de la enginyeria financera. Home, no caiguem a la trampa de desregular els sectors, perquè llavors correm el perill de que liberalitzar, no sé, que podem caure en una situació dolenta.
Sí, sí.
Comencem a entrar en la recta final del programa i fora de micro la Rosa plantejava un tema potser no tan gruixut com els que estàvem tractant fins ara, que és referent a una campanya d'una comunitat autònoma respecte a l'educació sexual que ha generat certa...
La d'Extremadura, la d'Extremadura.
Sí. Sí, que no sé com de, això no me'n recordo com deu, com diu, amb les mans, què?
Ai, filla.
Buscaràs el plaer amb les mans?
Sí, és, o... és un taller d'arts sexuals.
Sí, però, clar, és, el que ha generat molta polèmica és que està fet des de l'administració,
sí.
I, bueno, s'ha venut una mica, doncs... com s'ha venut?
Sí, no, la meva protesta només era no perquè facin aquest taller, que són lliures de fer el que els doni la gana. És que criticaven que a l'escola encara continuava sent un tabú el tema d'educació sexual. Quan jo, que ja soc velleta i fa anys que estic jubilada, l'educació sexual a l'escola, dins de l'àrea de ciències naturals, ja es feia. Es feia a nivell de pares i es feia a nivell d'alumnes. Per tant, vull dir que no diguem les coses que no són veritat. Perquè es feia amb els dos àmbits, tant amb la canalla com amb els pares, vull dir... I, en canvi, aquí és com si ara haguessin trobat, bueno, la gallina de los huevos de oro.
No era un curset sobre educació sexual.
No, és un taller.
Era un taller. El qual, el taller, bueno, no és que estigués permès, s'aconsellava que els nois i les noies es toquessin i, bueno, de quin amunt, no? I això és el que ha aixecat la llebre i l'escàndol, perquè una cosa és fer un curset sobre educació sexual i l'altra és pràcticament rodar una pel·lícula, no?
Ja.
I això és el que ha aixecat l'escàndol, vull dir, no res més a dir.
No, i que també ho feia, es veu la comunitat o extremenya, perquè a les escoles es veu que...
Sí, ja ho ha dit el Jordi.
Les escoles no ho feien. Quan a Extremadura tenen unes escoles de pel·lícula, que almenys fa 5 anys que ja té ordenador tothom, vull dir que, en canvi... Es veu que no entenc aquest tema, potser els hi continuava sent tabú i necessitaven el taller.
Bueno, però la directora d'aquest taller el que criticava de l'escola pública és que s'ensenyava, però només teòricament. I potser el que ella volia era fer el que ella ha fet, no? Pràcticament. Bueno.
Trobeu que aquí un tema com aquest generaria tanta polèmica?
A veure, aquí sí. No ho crec.
Home, si es tirés endavant, jo penso que sí.
Depèn.
A veure, jo diria una altra cosa. Jo penso que aquest tipus de notícies el que reflecteixen és la necessitat de despistar l'atenció. Primera, mentre es parla d'això no es parla d'una altra cosa. La segona, temes molt més importants. Ara, des del punt de vista del taller, sense conèixer els detalls, només coneixent d'allò, jo penso que sí que hi ha una cosa que tots els sectors de l'ensenyament, siguin de l'àmbit que siguin, cada cop reflecteixen més, que és, anem a veure, fins on arriba un ensenyament amb valors i corresponsabilitat per món dels pares. Aquí sembla que l'educació sexual ara tinguem que fer tallers, per la notícia aquesta, i aquí reivindicar una mica el paper de la família també. No? A veure, no penso que en aquest àmbit més enllà de qüestions que ens semblen una mica estrombòtiques, tal com han sortit en els mitjans de comunicació, d'acord, l'escola, la família i tal, hi ha un grau de corresponsabilitat i es reflecteix en uns valors, i l'educació sexual, evidentment, que és important, fins al punt d'arribar a fer tallers, doncs, home, no ho sé, crec que no.
No sé, un té la sensació que es necessiten aquests tallers per ajudar a orientar a la gent jove, i la veritat, fins a cert punt, no m'estranya, perquè amb tot el que mostra la televisió o determinats programes de televisió, i si em refereixo a la televisió de basura, no m'estranya que sigui una mica d'aigua, perquè sense defensar la censura, home, potser hi ha alguns punts que ens ho han pres molt a la lleugera. No?
Sí, bueno, jo no, jo més vull reivindicar que tant a nivell de pares com a nivell d'alumnes, vull dir, les escoles ja fa temps que estan treballant el tema i que hi ha material de tota mena, vull dir que no ha sigut un tabú, perquè segons deien, doncs, com que les escoles i els pares no en parlaven d'això, doncs clar que es necessitava un taller perquè poguessin tocar. Sí,
és que hem saltat d'un extrem a l'altre. Sí, això ja, que des, vull explicar una anècdota molt curta, això que des de la censura. Jo la vaig patir durant 2 anys i mig, que jo vaig, durant 2 anys i mig vaig fer el cine a l'Abadia. Uh-huh. O sigui, jo era el maquinista, no?, el que feia la projecció. I m'agradava moltíssim. I ho feia amb un germà perquè així ens guanyàvem al cap de setmana uns dinerets. I la censura de l'època era prohibit biquinis.
Els petons també.
Dones de donant mamà, petons a la boca.
Exacte.
Encara que només fos.
No res.
I a més, a cada rotllo hi havia una fulla de censura que deia: tallades del número 3.424 al 7.000, no? Que això a la millor eren 40 segons o un minut i mig. I a vegades les pel·lícules no les passàvem nosaltres primer.
O clar, però sabia on tenen.
No, perquè estan numerats, els fotogrames estan numerats. I dèiem, això prohibeixen. Vull dir, sí, a la millor és una senyora donant de mamà, però el cap del criu ho tapava tot, vull dir, no... És una anècdota que sempre ha sigut molt divertida. I hem passat d'això, que t'estava absolutament prohibit, als tallers d'educació sexual.
Bueno, veurem com es desenvolupa tot això. És curiós, perquè...
Això tal com ha sortit desapareixerà. Això ha sigut per cridar l'atenció, per distreure...
Sí,
i ja
és el
està,
que diu ell. Sí, ja, mira.
No anirà més lluny pas.
Les notícies curioses surten. Escolta, per què té tanta fama la Belén Esteban? Això et demostra la cultura del país, ja està.
Jo és una de les qüestions...
Crida molt l'atenció,
a nivell social,
no? I surt de totes les cadenes, eh?
Què ha fet esta senyora? Amb tot respecte, eh? Què ha fet?
Home, doncs què té? Doncs que és maleducada, és agressiva, sí, és grosera, ja és malparlada, vull dir...
Té totes les qualitats.
Sí, totes les qualitats per fotre merder,
exacte,
que és el que vol la gent.
Sí, però...
Parlar malament, com més malament del veí millor. Uh-huh. És... Amenaçant a la càmera, també. Pues tu a mi no me lo digas, porque... Això és el que...
Jo esta senyora, a vegades ho hem comentat amb amics...
Comidaria més, però...
Fa uns mesos, a l'hora de dinar, més o menys, crec que devia ser... Es van veure les imatges de fa doncs, pocs anys, 5 o 6 anys, quan, potser més, quan encara anàvem aquell torero, o sigui,
amb José Luis Dubrique.
I la veritat, l'aparença física d'aquesta noia llavors i ara, és que sembla que caigui passat per
unes situacions per una
extremes.
Per una guerra.
Dius, només veient-les allò de... Potser no és tan bonic això de la fama, perquè si has d'acabar, si em permeten l'expressió, tan demacrat...
Es desgasten.
Sí, però jo diria que s'ha entrat una dinàmica que ja hi ha programes que generen Belén Esteban.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, això...
O sigui, aquesta senyora ha anat perdent moltes neurones pel camí. I la falta de neurones arruga la pell, saps? A part del cervell, arruga la pell.
La salut també... Però i és aquests els models que volem? Pregunto jo, eh? No.
Doncs això que estem parlant d'aquesta senyora és el mateix que estàvem parlant del taller. És el que diu ell, són notícies que doncs, bueno, desvien l'atenció d'altres coses més importants, perquè, clar, no, els diaris també han de vendre. Si només parlessin de política, escolta, però s'ha de parlar de tot.
Normalment aquests fenòmens mediàtics són l'encarnació d'un altre greu problema que té la societat, i és la manca de líders.
La manca, perdona?
De líders.
Lideratge.
Ah, sí.
De lideratge. És a dir, a manca de lideratges clars, ens hem d'agafar pues això, amb fenòmens d'aquests mediàtics que a vegades pues passa una mica com el del taller, que ho veus tot tan artificial i tan exagerat i tant d'allò, que arribes a pensar, home, fins on arriba l'individualisme, que em tinc que recrear la vida privada, amb les situacions, etc, etc, d'una altra persona, no? Poc interès per al col·lectiu i sobretot poca capacitat de liderar un col·lectiu.
Bueno, llavors que parlàvem de política, això ho traspasso a la política, perquè m'he sentit de la política avui dia, a nivell nacional, fa falta molt lideratge. Perquè si veu la puntuació dels líders, no n'hi ha cap que aprovi, eh? Cap ni una.
I si aproven, freguen els cinc, però és que fregant.
Sí, justets, justets.
Falta lideratge, eh, en política. Però lideratge d'una altra mena.
I carisma, també, no?
Home, és que el lideratge està unit a la carisma.
Ja.
I amb la decisió, i amb la simpatia, i amb tot.
L'art de la comunicació, que no comuniquen, no comuniquen res.
M'ho esteu ficant en bandeja, fent servir la paraula que no és correcta, en soc conscient. Tenim líders aquí al Priorat per
polítics.
Sortir de la situació, polítics, econòmics, tenim líders? També jo... la falla als que estigueu a casa, queden 4 minuts, però si voleu...
Truqueu, no dieu res.
Hi ha líders al Priorat? Tenim líders al Priorat?
A veure, el concepte del lideratge a petita escala i a nivell de la comarca, jo penso que no és que hi hagi líders, és que hi ha molts líders. I molts líders en el sentit de que hi ha molts petits emprenedors iniciant coses importants, que ho fan de manera anònima, a vegades sense ajuda, i que al final el que has de mirar és dir aquesta comarca com camina. Pues combina gràcies a totes aquestes iniciatives que, repeteixo, cegues, sordes, anònimes, molts cops desconegudes totalment. I que al final és l'autèntic lideratge, perquè el lideratge l'únic que vol és ser motor d'alguna cosa. I tots acceptaríem que aquesta comarca camina gràcies a aquest tipus de persones, o de projectes o de col·lectius. Mm-hmm. Per mi aquest és el lideratge del Priorat. Mm-hmm.
Sí, hi ha molts líders que no els agrada fer propaganda tampoc, eh? És el que diem, i llavors clar, estan, el que diu ell, a l'anonimat. Hi ha molta gent que fa coses molt, molt bones dintre la comarca, ara que parlem de la comarca, però els que no estan en aquest sector, estan fora, no se n'enteraran mai. És clar, vull dir, de lideratge n'ha de bé, a tot arreu n'hi ha de lideratges. El que passa és que aquestes persones, si les vols traspassar, per exemple, al món polític, doncs se neguen. Perquè diuen, escolta, jo soc líder a casa meva, amb la meva empresa, m'he trobat molt bé, i el món polític no, perquè el món polític ja comences per l'obediència cega al partit, i ja el lideratge teu propi ja desapareix.
No, estic d'acord, jo. Que a la sombra n'hi ha moltíssims de líders a la comarca. Ara que es vulguin mullar i que es vulguin implicar en projectes polítics i tot això...
Però hi ha molta gent que es mulla en projectes que fan bé la comarca i no ho saben, eh? Vull dir,
bé, no, sí,
però no es mullen en política.
No, política, exacte.
Poden arribar a trobar-te una cosa bruta.
A la sombra, tants com vulguis.
Home, clar, vull dir, escolta, a mi de política no me'n parlis. Eh?
Exacte, això és el primer que diu la gent.
Sí.
A mi no m'emboliquis. Si vols que fem alguna cosa, ho fem, però no m'emboliquis.
Jo conec gent molt maca a la comarca, que fa moltes coses per la comarca en general. I no se'n parla d'ells, són els héroes anònims.
Estan a la sombra.
Sí, sí.
Bueno, doncs amb aquesta pregunta a l'aire, serà qüestió de no fer-los dir als tertulians que es vinguin rosa, no preguntant
sí. A veure
si descobrim quin líder o líders hi ha al Priorat i quina mena de lideratge és. Avui se'ns acaba el nostre temps, com sempre agraïm la...
Això a les pròximes eleccions hem de mirar les llistes, aviam qui...
Pel que dieu, hi ha líders més enllà de la política i ha, potser aquests els que ens interessen.
Ara canviaran la llei electoral.
Bueno.
Amb un prispàs.
Sí, segur. De les llistes obertes fa 30 anys que es parla i espera't.
Senyor, senyora, ho deixem per una propera tertúlia. Gràcies, Enric Calvo, representant de la PIMEC, el Miquel Jardí, també tertúlia habitual.
Gràcies
a vosaltres. Vens d'aquí un mes i ara us agrairà el que ens veiem la setmana que ve. També vosaltres. Gaspar, gràcies per la seva trucada i esperem que la setmana que ve
truquin més gent
i ens digueu la vostra opinió de les coses que estan passant a Falset i Comarca. Qui els ha acompanyat? Jordi Soldevila, com sempre, per tant, intentant moderar la tertúlia, i d'altra banda, un altre Jordi, el Jordi Borja, el control tècnic. Gràcies i ens retrobem la setmana vinent.